Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions. Ja fa dies que els carrers de Sant Cugat s'han omplert de l'olor que fa el fum de les castanyes. L'escalfor que surt de les parades i el crec-crec de com es van coent atreu aquells vianants que no se'n poden estar d'agafar una paperina. La caiguda de les fulles i els colors rogencs marquen l'inici de la tardor i, amb ella, l'arribada de Tots Sants i la castanyada. Segons la tradició, és precisament en aquestes dates que toca reunir-se amb amics i familiars per menjar panellets i castanyes. A Sant Cugat, qui més en sap és la Lupe Díaz. Castanyera des de fa més de 40 anys, ho té molt clar. Com a la seva parada, no se'n troben enlloc. Nosaltres som de les castanyes i els panellets, però amb els anys i les noves generacions, cada vegada és més habitual veure gent disfressada, els aparadors plens de monstres i els infants demanant llamida a dures entre el veïnat. Cugat Mèdia ha sortit al carrer a preguntar a la ciutadania què celebra. Halloween, castanyada o el nou concepte que aglutina totes dues festes, el Castawin.
Sempre castanyada.
Perquè és la nostra festa tradicional.
Castanyada.
Halloween.
Halloween també.
Perquè m'agraden molt les pel·lis de terror.
No m'agraden gens les castanyes. M'encanta el Halloween, m'encanta disfressar-me, però les castanyes, o sigui, no sé com la gent les pot menjar. I mira que soc castanyera.
D'opinions n'hi ha per a tots els gustos, des dels qui defensen les tradicions més arrelades fins als joves que ho celebren amb una marató de pel·lícules de terror. Entremig, hi ha els qui no volen renunciar ni a una cosa ni a l'altra, ni a la castanyada ni a Halloween. La castanyera ja ha arribat a Sant Cugat i enguany ho ha fet amb un total de 14 parades de castanyes i moniatos. Els punts de venda repartits pels centres, Sant Francesc, Volpelleres, Valldoreix i Mirasol, entre d'altres, estaran oberts des d'aquest dilluns i fins al 8 de desembre. Pots consultar tots els punts de venda a www.cugat.cat. I els pastissers artesans de Sant Cugat encaren la castanyada amb optimisme, amb una previsió de vendes de panellets semblant a la de l'any passat. D'aquests dolços tradicionals, els preferits dels santcugatencs segueixen sent els de pinyons, tot i que els mostradors tampoc en falten de coco, xocolata, entre d'altres. Així ho han explicat pastissers Jaume Sabat de la pastisseria Sabat i Carles Boix de la pastisseria La Palma en una conversa al magazín Faves Contades.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades, amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella a la redacció, el batriador a la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous, 31 d'octubre, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Bernat Vella, Jordi Casas i Dolors Vilarassau, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat per tancar la primera hora. Parlarem de la mort. Ho farem des del punt de vista d'un professional que oficia funerals civils. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de salut. Parlarem de la grip en infants i de la campanya de vacunació amb la col·laboració de l'Hospital General de Catalunya. I afegirem una mica d'arts escèniques per conèixer els imperdibles del crític d'arts escèniques Eduard Gené. I per acabar, donarem la nota amb el divulgador musical Lluís Cabal per continuar destacant la figura de dones compositores. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Faves comptades.
Cuidar les persones grans que més estimem és una preocupació per a moltes de les famílies que ens estan escoltant ara mateix.
Carme, amb Kida tindràs la tranquil·litat de comptar amb una cuidadora professional des d'una hora a la setmana, perquè el teu familiar disposi de la millor atenció a casa.
I a més, Alba, un equip professional i proper t'acompanyarà en aquest procés des del primer minut, recomanant-te el millor per a tu i per al teu familiar.
A més, Kida és l'única empresa en ajudar-te a pagar l'atenció domiciliària que us mereixeu, a través de solucions econòmiques o l'assessorament en la gestió d'ajudes de la llei de dependència.
Truca al 93 046 49 40 o entra a www.kida.es. Kida és qualitat de vida.
I quan passen 6 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem d'impostos i de taxes, ja que el govern ha anunciat un increment del 2,6% de l'IBI i la creació d'una nova taxa de recollida i transports de residus. I a més, si tenim temps, parlarem també quina relació tenim amb la mort ara que se'ns acosta la Castanyada i Tots Sants. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, el Bernat Vella, periodista al Tots Sant Cugat. Bernat, molt bon dia.
Molt bon dia.
I el Jordi Casas, historiador i veí de la ciutat. Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Comencem, si us sembla, pels impostos. L'Ajuntament ha aprovat dues mesures fiscals importants per aquest 2025. Una és la implantació d'aquesta nova taxa de residus, que s'aplica en compliment d'una normativa europea i que afectarà els habitatges amb un import d'entre 87 i 256 euros anuals segons el valor cadastral, i també la previsió d'una pujada de l'impost sobre béns immobles l'IBI del 2,62%, el que suposarà un augment mitjà, diuen, de 18 euros per rebut. Comencem per l'IBI, si voleu. Què en penseu d'aquesta pujada i si creieu que és necessari per garantir els recursos de l'Ajuntament i evitar en altra instància retallades?
Jo no m'he posat mai a l'augment d'impostos, no sé dels que veig. No. I a més crec que amb el concepte dels impostos tenim una visió una mica distorsionada. Uh-huh. Perquè, evidentment, si tu agafes un cap mas de tots els impostos que pagues, els impostos municipals són una part petita, molt petita. El que passa és que són els que ens cobra l'Ajuntament i rebem el paper a casa i no sé què, i ens dona la impressió de que són exagerats. Jo amb el tema de l'IBI, aquest augment deu cobrir la inflació, pràcticament. O sigui, en termes
l'augment de l'IPC, segons...
En termes reals no hi ha un augment. A l'IBI, evidentment, a part, és el primer ingrés municipal, i Sant Cugat és molt important. És el que dota la hisenda municipal d'una solidesa important, no? Per tant, a mi, francament, encara que l'hagués augmentat, no, a mi em sembla lògic, quan tens un impost que és el que et garanteix la despesa ordinària i la possibilitat d'endeutar-te, doncs, escolta, i bé, a Sant Cugat tenim a diferència, si fóssim Ciutat Badia, és una altra història, però a Sant Cugat tenim una base urbana, allò d'immobles important, i que ens permet, una base imposable important. El que passa és que és veritat, el problema dels impostos a taxes és una altra cosa, municipals que no són progressius. No tens uns mecanismes perquè siguin progressius. L'IBI grava el valor cadastral, però no grava el patrimoni total d'una persona i molt menys els ingressos. Deixa'm posar un exemple. Tu pots ser una senyora vídua que guanya la pensió mínima i tens una casa amb un terreny perquè fa 60 anys te'l vas fer quan Sant Cugat valia dos rals al pam quadrat, i això no m'ho invento, i pagar bàsicament un IBI semblant un patrimoni que s'hagi fet una casa similar fa uns anys i que guanyi 150.000 euros a l'any. I estàs pagant patrament el mateix IBI.
Després parlarem de com haurien de ser, no, els impostos.
Bueno, hauria d'haver-hi una política d'excepcions, de presentar la declaració de renda, que no sé si hi és, però vull dir, clar, no és un impost progressiu, és l'únic element potser criticable, però que els mecanismes per fer-ho tampoc són fàcils.
Jo entenc que hi hagi aquest increment de l'IBI, al final els costos dels serveis, de tot el pressupost, de tota la despesa que ha de fer l'Ajuntament, doncs ha pujat, i jo entenc que s'incrementi. De fet, en el 2024 va sortir un estudi que la gran majoria de municipis de Catalunya, els municipis grans, pujaven l'IBI. A Rubí crec que era un 11%, a Terrassa, Sabadell, vull dir, era generalitzat perquè els costos dels ajuntaments havien pujat molt, i crec que eren uns 20 euros que pugen de rebut mitjà a l'any, no? Que jo crec que és assumible i és entendible. Sí que crec que...
Sant Cugat va ser, de fet, dels únics municipis que no va pujar les ordenances fiscals.
Sí que val la pena comentar que a vegades costa fer coincidir, per això, el missatge amb la realitat, no? És veritat que aquest govern havia insistit molt amb la frase de que no augmentaria la pressió fiscal.
Era una promesa de la campanya electoral de Junts.
Sí, i és veritat que tècnicament pots defensar que no s'ha augmentat la pressió fiscal perquè s'ha augmentat el nivell de l'IPC.
Que és el que ha fet el tinent d'alcaldia, sí, Carles Brugarà.
Però això a la gent no és el que arriba. A la gent el que li arriba és que tu has promès i has insistit que no pujaràs els impostos, i tu en el segon any augmentes els impostos. I hi ha gent que, doncs, que s'ha sentit, en certa mesura, doncs enganyada, perquè jo crec que no pots... En tema d'impostos, en altres temes, no pot jugar el tecnicisme de diferenciar, no, hem pujat, hem incrementat, però no hem pujat la pressió fiscal. La gent l'únic que sabrà és que pagava X i ara pagarà X més 20 euros, que és totalment assumible. Jo entenc aquesta pujada, però no pots fer bandera amb un lema que després, doncs, saps i sabràs que serà contradictòria amb la realitat, i jo crec que és pitjor i és contraproduent al final, a la llarga. I tampoc dir que ho puges perquè han pujat els salaris de tot arreu, a tothom li han pujat els salaris, aquest percentatge, no és veritat.
No és així, no.
No han pujat els salaris de tot arreu, i per tant jo crec que l'únic que seria criticable és això, no? Fer bandera d'un missatge que vens a l'imaginari col·lectiu que no tocaràs els impostos en 4 anys, i en el segon any doncs ja estàs fent un increment que per mi em sembla un increment normal. Realment és un increment petit, que hi ha aquí gent que defensa i partits que defenen que s'hauria d'haver pujat més, perquè aquest any potser la inflació serà d'un 2%, però l'any passat i l'IPC ha anat pujant també, i no s'actualitza en els IPCs dels últims 3 o 4 anys, saps? Per tant, jo entenc la pujada, la comparteixo, però bé, a vegades s'ha d'intentar casar el missatge polític que envies a la ciutadania amb les accions.
Justament ahir preguntàvem als polítics que teníem asseguts en aquesta taula a la tertúlia política que per què creien que hi havia aquesta desconnexió a vegades de la política institucional amb la ciutadania, i potser enganxo el fil del que explicava el Bernat d'aquestes promeses electorals que són molt difícils de complir, perquè tu comprometre't durant 4 anys a no augmentar la pressió fiscal, si la gent entén que no augmentar la pressió fiscal és que no pujaràs els impostos, doncs home, podríem dir que tots que aquí està una mica al dia, que no tothom té l'obligació, sap que és difícil de complir una promesa així.
La dreta sempre ha sigut procliu a dir que baixarà impostos.
De fet, el PP i Vox en el plenari van ser els que van criticar.
Perquè parteixen d'aquest imaginari neoliberal que ningú ha demostrat, que els diners produeixen més a les butxaques privades que en mans de l'administració, que és una cosa que ningú ha demostrat mai. No hi ha cap premi Nobel que hagi guanyat el premi Nobel per haver demostrat això. Però bueno, és l'imaginari aquest de la dreta. Aleshores, li va passar al Reagan i li va passar al Bush. Baixar impostos va pujar, perquè jo vaig ser primer econòmic, se'm vaig passar de primer, però ens deien que la missió pública és escassa de recursos per definició. Sempre li falten recursos, sempre necessites més recursos dels que tens. Per tant, és lògic que vagis adequant el quadre impositiu, no?, a les necessitats, no? Vull dir que això és de sentit comú. L'altre tema, no sé si ja podem passar a l'altre tema, que era la taxa aquesta de les escombraries.
La taxa de residus, sí, si voleu.
Jo en soc molt partidari. Diré una cosa. Fa uns anys es va fer molta demagogia amb la taxa de l'àrea metropolitana de Barcelona.
Són dues taxes diferents, Hi ha la taxa de nova creació de l'Ajuntament i la de l'àrea metropolitana.
Va fer una taxa, va crear una plataforma i tal. I jo recordo haver parlat amb gent d'allà, deia, no, és que nosaltres el problema és que la gent sàpiga què paga l'àrea metropolitana i sàpiga que això és per uns serveis que estem donant. Ara no ho sé, improviso, boscos, lleres dels rius, sanejament de l'aigua, les competències que té l'àrea metropolitana, que té moltes. Bueno, a part de que l'àrea metropolitana fa inversions en els municipis. Quan es criticava aquella taxa metropolitana, aquell any, no sé si invertia 1,5 milions o no sé qual, l'àrea metropolitana, a Sant Cugat, amb no sé què, amb carrers, amb no sé què, no? Bueno, però jo soc partidari que la gent sàpiga què està pagant. I la taxa aquesta escombraries és això. I, escolti, vostè està pagant per la recollida d'escombraries, d'igual. I després hi ha un tema, que tu com a periodista segueixes els plens, ho sabràs millor que jo, que no sé quina dificultat tècnica té, és que la idea sigui que al final tinguis les bonificacions en funció del que recicles.
Qui recicla més, que pagui menys.
Suposo que targeta, sensors, no sé què. De moment no serà així. De moment...
En aquesta taxa sí, hi haurà fins un 5% màxim de descompte per a aquelles persones que facin servir la deixalleria,
vale.
Màxim de 5
exacte,
vegades.
Correcte.
És a dir, faig servir un cop la deixalleria, un descompte
això
d'un
sí
1%, fins a 5 vegades.
Ah, bueno, que
això ja hi és en molts.
Que surt de casa no es controlarà.
Per ara
però
no.
Que això té doble finalitat. Una, aquest descompte, i després que la gent ho porta de deixalleria. Jo estic fart de veure els contenidors de la casa un pis sencer. El llit a l'armari, la tauleta de llit. Ja, però què és això? Doncs em sembla molt bé, no? Tens integrant, perquè t'estalviaràs, no sé, 20 o 30 euros, no?, la taxa, i a més, faci el favor de portar-lo a la deixalleria, que és un toque, no? Uh-huh. Aleshores, dintre de la política de minvar l'impacte ecològic en tot el tema del reciclatge i de conscienciar la gent, a mi em sembla bé, a més... A veure, no estem parlant d'unes quantitats que dius, ostres, és que estàs parlant entre 60
entre,
i 100 i pico euros.
Sí,
no?
Entre 60 i sí, entre 80 i 260.
A mi em sembla bé que la gent sigui conscient que recollir la merda, perdó l'expressió, té un cost i que, a més, si facilites que disminueixi aquest cost perquè generes més merda a les recicles bé i tal, que tindràs una bonificació. A mi em sembla molt bé.
El problema és que aquesta taxa va lligada...
És a nivell europeu.
És obligat. És per la recollida i el transport. És a dir, és un servei que ja es dona i que la Unió Europea obliga que sigui la ciutadania qui pagui aquesta...
Bueno, que ja el paga la ciutadania,
ja paga,
de fet, no?
Però que ho pagui directament.
Que
una taxa...
A la recollida i al transport.
La taxa o un preu públic, no sé, deu ser taxa.
És una taxa.
Pagui el cost del que costa.
És una taxa. Sí, el problema, o no, el que s'ha criticat, és que això vagi lligat al valor cadastral.
És que, en teoria, si no m'equivoco, fa molts anys que no segueixo el Partit Municipal, si no m'equivoco, la idea de la taxa i els preus públics, en tots els casos, és que cobreixi el cost del servei.
Sí.
Que sí? És que després es fan unes taxes i uns preus polítics, no? Però la idea, em sembla que és que ha de cobrir el cost del servei en tots els casos.
La taxa, sí, la taxa, la idea, i el que obliga la Unió Europea en aquest cas és que cobreixi el cost del servei, que l'any vinent s'ha calculat en uns 7 milions d'euros i el següent ja seran 9 o 10. Per tant, el 2026 augmentarà. A mi...
Entre 87 i 25 euros, les persones que tinguin un pis, una casa amb valor cadastral més baix, fins als 261, els que el tinguin més elevat, que són un 15% de...
I això coincidirà, tu saps, amb el canvi de concessionari, no, em sembla?
Bueno, l'any que ve no, perquè el concessionari potser entra al febrer, al març, però més o menys sí.
S'hauria de licitar ja a finals d'aquest any, però som a mes de novembre.
Jo el que sí que veig... A mi, com deia el Jordi, no? Em pot semblar bé, i em sembla bé, no?, que es corresponsabilitzi el ciutadà al final en el pagament de serveis i en el tema dels residus, que és un tema que s'ha d'abordar, perquè aquí generen residus com si no hi hagués un demà. No? Però sí que és veritat que si no fas un càlcul clar del que genera cada ciutadà, si la gent paga el mateix, si recicla, que no recicla, això no servirà de res, perquè la gent pensa pagar el mateix. I sí que és veritat que per un ajuntament és complicat al final establir sistemes que puguin calcular doncs qui recicla més, qui recicla menys amb targetes. Per això jo crec que hi ha hagut
una falta de previsió de
targetes.
No, em sembla que en alguns llocs s'aplica.
En alguns llocs, i l'estranger sobretot, s'aplica bastant.
Hi ha porta a porta, sí, hi ha els contenidors en targeta, com apuntava el Bernat.
Fa l'estiu, a La Rioja també havies de pagar, de ficar la targeta que et donaven. Per tant, jo crec que ha faltat una mica de previsió a nivell de Generalitat o de l'Estat espanyol, ja que és un tema que ve de dalt, d'establir un sistema més general i facilitar-ho als ajuntaments de que realment es pugui fer el càlcul de que qui menys recicla doncs pagui més. Uh-huh. Perquè sortia a l'àrea metropolitana informada del que costa, no? Al final, tractar un residu i tractar-ne un altre. Em sembla que tractar un contenidor de restes eren 200 euros i un d'orgànica eren 80 euros. Pues multipliquem això per centenars i milers de contenidors.
Segons l'IBI,
que hi havia gent que criticava una mica el que deies abans, que el valor cadastral tampoc et diu els residus que generen
a la
casa.
Perquè tu pots viure sobre una casa per ser 8 de família.
Per tant, deien d'incorporar, per exemple, el que gastes d'aigua, que potser el que gastes d'aigua sí que té més a veure amb les persones que ets, però aquí el que s'ha de fer és que es pagui per residu generat, perquè és quan
qui
la gent...
Qui menys recicla, qui més genera, més paga.
Al final, si tu pagues 200 euros menys, si recicles més, la gent reciclarà més. I no té més, al final, perquè la gent funcionem així, funcionem a mesura de pagar.
Ja és un lema de l'ecologisme, no? Qui contamina, paga.
Qui contamina, paga.
No contamina igual, serveixo la senyora vídua, pobreta, no? Que genera X a una família de 6 persones.
I ja que això ve de la Unió Europea, de l'Estat espanyol, del govern espanyol, doncs hauria estat bé que aquestes institucions, que al final tenen tants recursos, doncs que establissin un sistema i que almenys ho assessoressin de com es podria aplicar això a la pràctica. D'això que a mi em sembla bé, sí que és veritat que és una altra taxa que a la gent en general no cau bé, perquè la gent es pensava que ja pagava una taxa de residus, però clar, la gent no, és que tu pagaves la gestió i el tractament, la recollida no la pagaves. Ja quan has d'explicar també que pagues tants impostos diferents per lo mateix...
Hi ha diferents estaments, no?, de l'administració.
I ho pagues a través de l'aigua. Aquest ho pagaràs en funció de l'IBI. Quan es complica tant la cosa, la gent no ho entén i és quan es crea més desafecció, jo, al final, no? I bueno, és una mica el problema a vegades, que segurament l'administració ho ha explicat i s'ha explicat, els mitjans de comunicació ho han explicat, que són taxes diferents. Però bé, al final la gent li arriba el que li arriba i veu que pagarà els residus i diu, ostres, ja pagava els residus i ara doncs pagaré de 200 euros.
Una nova taxa, no?
Tu fixa-t'hi, és un problema de cultura, eh? I aquí la cultura democràtica i fiscal d'aquest país és més aviat pobra. Però tu ets capaç d'anar a una sala de festes o anar a veure un concert i gastar-te 80 euros i ho consideres normal, o anar, que et fotin 80 euros i que l'Estat o l'administració et cobri per un servei que és bàsic i tal, et sembla una exageració, et sembla que s'estan passant, no? Dius, hòstia...
Perquè es dona per fet,
algo falla, no? I cap servei és gratuït. Cap servei és gratuït. Collons, si ho fes una empresa privada, hauria el que ens cobraria, no?
Vull dir, clar, és una mica l'imaginari que des de partits de bastant a la dreta, a la dreta és el que es parla, no? Al ple de Sant Quat va sortir un infern fiscal.
Mm-hmm. Sí,
clar,
sí,
al final...
Literalment amb aquestes paraules.
A Sant Quat. A Sant Quat, l'infern fiscal.
I al final ho defensava el govern i ho defensen també altres posicions, que al final els serveis s'han de pagar. I al final estàs pagant que tots els serveis, i hi ha partits, el PP o Vox en aquest cas, que volen que s'arreglin els 2.000 forats de les voreres, volen que tot estigui perfecte,
sí, però els impostos...
Però
això
no li paguin,
dic jo, la quadratura del cercle liberal.
Impostos, per tant...
Menys impostos, però més coses. M'explica com es fa això?
Sí, sí.
Perquè a casa seva vostè fa més coses amb menys ingressos.
Però bueno, és un missatge que s'ha de dir
que cal
a la societat a nivell general.
La gent en general no vol pagar, sí, clar. No, sí, sí.
S'hauria de buscar d'alguna manera, de fet ja hi ha grups que han dit que presentaran al·legacions per millorar aquest sistema, tot i que estan a favor de la taxa, bàsicament és el compliment obligatori perquè ve de la Unió Europea, però que vagi en funció de renda, per exemple, sí, per redistribuir la riquesa, que vagi en funció de qui més contamina, qui menys recicla, en aquest cas, més paga.
Ara, d'un dany per l'altre, no. D'acord, això, l'Unió Europea també posarà una pròrroga, perquè hi ha mecanismes per fer-ho, el que passa és, clar, d'un any per l'altre no ho faràs, però jo crec que, igual que hi ha mecanismes per cobrar per renda, hi ha una cosa que sempre he criticat, jo soc pensionista, però tinc una bona pensió i vaig a comprar un medicament i l'altre dia feia vergonya, 12 cèntims. Hòstia, 12 cèntims, feia vergonya que hagi de pagar els 12 cèntims. Va una persona que treballa 8 hores diàries i guanya 1.200 euros al mes i li cobren 7 euros.
Uh-huh.
Però escolti, corri per renda. El fet que sigui jubilat no vol dir que jo sigui un pobre desgraciat, amb perdó de l'expressió. Hi ha molta gent que tenim una pensió que és superior al que està a la mitjana del salari
d'aquest país. O amb les famílies nombroses, que a vegades es bonifiquen famílies nombroses
només.
Bueno,
això és un escàndol.
L'IBI, per exemple.
Com està aquí, això? Em sembla que ho tenies també el tema
de
parlar.
Sí.
A mi, el de bonificar pel fet de ser família nombrosa, em sembla un escàndol.
És una mica aquest debat, no? Si hem de bonificar el fet de, per se, no, una família nombrosa, no vol dir que sigui una família que tingui pocs recursos.
Això amb el govern tripartit es va posar...
Es va acabar, que va ser molt polèmic, de fet.
Ah, van destopar, no? Com està ara?
I crec que l'any passat...
Es va recuperar, però no tota la totalitat.
Van posar un tope de valor cadastral, crec recordar.
A mi això em sembla un escàndol. Bueno, i per què no descomptem per, en funció del club esportiu del que siguis, no? Quin criteri és família numerosa?
O si tens la casa més gran perquè tens més gastos, doncs mira, potser podríem bonificar.
No, clar, jo puc tenir una família numerosa però puc estar guanyant mig quilo a l'any, tu. Vull dir, què vol dir això, la família numerosa? És que a mi m'ha semblat un escàndol aquest criteri.
En canvi, una família que amb recursos normals o més limitats té un fill que li costa molt més arribar, doncs...
Oh, evident.
I se li podria donar més suport si vols fomentar la natalitat, no?
Així com si els ingressos fossin proporcionals al nombre de membres de la família, tu. No, són coses que per mi no són racionals.
Sí que és veritat que a nivell municipal sempre s'ha dit, i el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Boroles, que ho ha sigut molt anys, sempre ha insistit que és molt complicat a nivell de Sant Cugat pagar segons quins impostos en funció de la renda, per exemple, no, l'IBI, perquè el càlcul que suposaria i tota la burocràcia que generaria seria més complicat que fer-ho, i és veritat que l'Ajuntament de Sant Cugat sí que ha fet esforços ja des de fa anys per bonificar certa tarifació social, però clar,
això final,
algunes beques...
Però no ho distorsionis en coses com el de la família numerosa. Bueno, busca bonificacions però racionals en funció dels ingressos.
Caldria una reestructuració, potser a nivell general, a nivell d'estat.
En funció dels ingressos es pot donar això a una senyora que té una casa gran, perquè mira, perquè hi viu de tota la vida, i que li fots 700 euros d'IBI a l'any, doncs aquesta persona bonificar-la, perquè estàs fotent la pensió un mes només amb l'IBI. I això sí que hi ha maneres de fer-ho, no? Presentar-la. Però, home, bonificar amb criteris com... Bueno, és que jo tinc família numerosa, i a mi l'explica, escolti...
Per tant, revisable, tot el tema d'impostos i taxes, almenys redistribució.
Fer-ho amb el criteri, dintre dels mecanismes...
De renda.
Dintre dels mecanismes que té un ajuntament que són limitats, fer-ho de la manera més progressiva possible, que vagi en funció de la renda, tu, en la mesura del possible. I ho pots fer-ho via indirecta amb bonificacions, almenys en els casos més evidents.
És el que sé, amb bonificacions aquí es fa, amb la gent que...
Que sigui aturats, que sigui gent gran...
Amb menys recursos, sí que es fa.
Ara, la família numerosa és molt fàcil, tu tens el padró... Vinga, tots els que passen de 3 fills, no sé com està la família numerosa.
Sí, a partir de 3 i a partir de 4, números especials.
Vinga, tots bonificació, ale...
Sí, és bueno. I la idea amb una taxa de residus seria que, bueno, que s'avancés en aquest cas no tant la renda com el reciclatge. Com
el capteniment de cada un respecte...
Que tu poses la targeta per llançar la resta 10 vegades i obres el compte de reciclatge només una, doncs pagues més. Però això, bueno, a veure...
Veurem si amb la licitació de la nova empresa de deixalles...
Sí, el bàsic també s'ha de... La paraula no sé si és correcta, també s'ha d'educar la gent perquè ho faci, eh? Sí. Perquè, clar, quan veus que, per exemple, que els canotes estan buits i foten les bosses al costat, dius, hòstia, però imagina't amb la targeta.
I potser no es pot fer individualitzat i es fa per bloc de pisos.
Ja vaig quincinar. Imagina't la targeta. Si ja deixa de venir la targeta, la perdaran... Però, bueno, tècnicament, és factible.
És factible, falta que tothom es comprometi, que per això viu en societat, bueno, i no sols...
És que, clar, mira, la Dana, ara no vull tenir la Dana és una mostra claríssima de les sorpreses que ens està donant el canvi climàtic, nosaltres mateixos.
Si us sembla, ens queden 9 minutets per arribar al final d'aquesta tertúlia.
Adéu, doncs.
Demà és Tots Sants. No marxis encara.
Pensava que m'acomiadava.
Demà és Tots Sants, i a part de tenir festa, que això sempre...
Jo tinc festa cada dia.
Sempre celebra.
He vist que una festa permanent.
És el Dia dels Morts, no? Un tema doncs, que a vegades costa de tractar, que segueixen certament tabú... I que com a societat potser no tenim encara del tot resolt, com a altres societats sí. Per exemple, a Mèxic es fa la celebració dels Dies dels Morts i es fa amb alegria.
Em pensava que vas dir que a Mèxic no es morien.
No? Ah, no, mai tant, a tot arreu. De fet, és l'única certesa que tenim quan naixem, no? que això comença i acaba. D'altres societats es viu doncs, amb més silenci i amb més introspecció. On creieu que som la societat catalana en la relació amb la mort, o almenys en els vostres casos i més propers?
A veure, abans de parlar del Dia dels Morts, parlem del dia abans. No? Jo reivindico el mot i allò de la castanyada. Ara és Halloween.
Són les dues coses.
Jo segueixo dient castanyada. Això és una importació perquè els nens al col·le es disfracin i no sé què més. Però bueno, lo dels morts. No sé on estem en el barem aquest del iu-iu que ens fa la mort. Jo per sempre he pensat... Hi ha moltes societats que és un moment d'alegria, eh? És un moment d'alegria. Per què?
Perquè celebra la vida, no?
No, dintre de la seva religió i de la seva perspectiva transcendental, pensen que el mort passa millor vida.
Però això també hauria de ser en la religió catòlica, que al final...
Ahí voy. La frase anar a passar millor vida no és perquè sí. Llavors pensa que passa millor vida, per tant, és un moment de celebració. Jo no entenc mai, perquè el cristianisme, almenys el que vivim nosaltres, sempre és un moment més aviat de tal, si ets creient, perquè si ets creient, te'n vas... Bé, potser passis pel purgatori, depèn de lo bé que va ser, però en principi te'n vas al cel, no? I et... Aleshores, hauria de ser un moment d'alegria, no? En canvi, és un moment de tristesa, inclús quan vas amb un enterrament catòlic, no? Que és el que predomina aquí, els que jo sempre vaig quan vaig a un enterrament, bueno, n'hi ha que són cívics. Inclús el discurs del capellà, no? És trist, no? Aquest moment tan trist i tal, bueno, però tal... Hòstia, si ens creiem, els que s'ho creuen, que realment hi ha una altra vida, hi ha un més enllà, i que serà millor que el ball de llàgrimes que és aquest món, hòstia, hauria de ser un moment d'alegria. En canvi, no ho és.
A mi...
No sé, els antropòlegs ja ens ho haurien d'explicar.
A mi, sense conèixer el tema en profunditat, a mi tampoc em sembla malament que en aquesta cultura es visqui amb tristesa, al final, l'amor. Mm-hmm. És com és, i no passa res. A mi no em sembla dolent que s'expressi...
No, no, no és que em sembla dolent. M'estranya, però...
Sí, és curiós, però vull dir, veiem a... de pel·lícules, de documentals, i a més com es viu al sud d'Itàlia, per exemple, encara amb molta més pena exagerada. A mi no em sembla malament que cada cultura ho visqui com ho visqui el que és el moment de l'amor.
Sí, sí,
com sí que és veritat que em sembla que s'ha d'avançar encara en certs tabús, que es mori una persona de 95 anys, fa molta pena, és molt trist, però la gent com ho entén?
És llei de vida, no?
És llei de vida. I en altres circumstàncies d'altres morts, inclús s'ha avançat en els últims temps, no? De morts de prenatals, o sigui, de perinatals, que es diu, de quan la dona està embarassada i per al fill, que sembla que hi ha com morts que es porten fins i tot amb vergonya i amb silenci. Jo crec que és el que s'ha de combatre, no? Al final, doncs, intentar normalitzar, no perquè s'hagi de normalitzar, sinó per poder que la persona pugui compartir aquests moments, no? I quan una dona està embarassada, per exemple, espera un fill, diu, no ho diguis fins que tingui 3 o 4 mesos, perquè si no, si el perds, ostres, has d'explicar a tothom que l'has perdut. Com que encara hi ha certes morts que es volen...
Si no s'hagués
d'explicar, no? Que es volen privatitzar, suposo, perquè són situacions molt complicades i jo entenc que són tabús i a més, però bueno, crec que en aquests tipus de morts sí que potser s'hauria d'intentar, doncs, per fer-ho més fàcil a la gent que ho pateix, doncs, d'obrir-ho, no? Com dius, s'ha mort per una llarga malaltia. Alguns eufemismes per no voler afrontar, doncs, situacions que són...
Doloroses.
Que són doloroses i són complicades.
Però no per això incertes.
Però que val la pena, doncs, ja, per exemple, el tema de morts d'abans del naixement, s'ha avançat molt i s'han fet espais en tanatoris i s'han fet grups de suports, però, bueno, crec que en aquests casos sí que s'hauria d'avançar més.
De fet, hi ha una nova llei que reconeixerà aquests fills, sí, també.
De poder compartir-ho, no?
I, de fet, ja, tu has dit abans, ja, l'altre element, que ara ens pensem que serem eternes, quasi. Ja es mor una persona de 90 i pico d'anys, i jo, hòstia, és que 90 i pico d'anys són molts anys, però pensa que no ens morirem mai. No? I, clar, l'esperança de vida al segle XX, bueno, i la portem de 21, s'ha disparat per una cosa espectacular. Jo, quan era jove, bueno, també l'edat també ajuda, no? Una persona de 60 i pico d'anys era vella, tu. Perquè les condicions, les condicions del menjar, de la feina,
les
de
feines.
Tot, feia que la gent es casqués més físicament. Bueno, i l'estat de la medicina, també, no?
Una persona, la ciència.
Quan jo tenia 15 anys, una persona amb càncer era pediu muy buenas, no? I ens hem pensat, això, que no ens morirem mai, no? I diu, no, som als 87 anys. Home, doncs no era tan gran. Home, vale.
Però és un tema que, del que costa parlar, no? No sé si us heu trobat a vegades. Jo no vull dir que jo tingui una relació millor que l'altra gent amb la mort.
Tot sigui dit.
Però hi ha vegades que s'ha de parlar,
sí,
no?
Sí,
per
sí,
exemple, sí, amb els pares, evidentment, sí, si tot va bé, tu no penses morir abans que els fas. Però carai, estaria bé que sapiguessin què vols que facin si et mors. Doncs, ostres, és un tema que, amb certes persones, costa de parlar.
Sí,
no?
Sí, sí, sí,
vivim una mica d'esquenes a la mort.
Sí, és un tema agradable.
Quan arribarà, forma part de la vida,
sí, sí.
I potser, no sé, només potser, si en parléssim més, si es treballés en l'educació, en la mort, des de les escoles, des de les famílies, no diré que seria un tram més agradable, perquè, com diu el Bernat, la tristesa forma part de la vida i no tenim per què estar contents en un moment de pèrdua, cadascú gestiona com vol i com pot, però potser si estar més preparats o poder compartir
Bueno, ja s'ha fet coses, el morir dignament, la
eutanàsia... Mira, els tindrem dimarts de la setmana que ve.
Com gestionar això s'ha anat avançant, però sí, suposo que ho hauríem de normalitzar-ho millor, més.
Sí, sobretot, com dius, s'ha de parlar més de com arribem a la mort, potser també, no?, dels últims anys.
El que també és cert, i ara posarà l'exemple al meu pare, que ho conec bé, és que ningú es vol morir. Si el meu pare tenia 70 o 80 anys, diu, jo he vist de propina. I quan estava fotudet, pobre llit, que tenia quasi 90 anys, em deia, bueno, quan m'aixequi, arreglaré la persiana aquella i tal i qual, no? Tenim un xip aquí que ens fa que ens agradi viure i que ningú es vulgui morir, eh?
Això bueno, la incertesa també de la mort, no?
Mira... Encara que et vegis al llit i tal, dius, bueno, ja em recuperaré,
Sí.
I
jo tinc una experiència al revés, eh? L'àvia de la meva parella, que tenia 94 anys, estava perfecta, vivia sola... En tenia prou.
Ah, bueno, si no, també hi ha casos. També.
I tu deia, i tu li deies, no, home, no, perquè no, sembla difícil d'acceptar que algú et digui això, i quan va morir vaig pensar, doncs, tenia raó. Ja ho havia fet tot, havia viscut una vida plena, en aquells moments ella...
Segurament tot el del seu voltant que exacte. Havia conegut, doncs ja...
Ja només anava enrere, doncs en tenia
prou. Bueno, cada circumstància, també hi ha casos d'aquestes, evidentment, només faltaria.
Sí. Vosaltres podríeu treballar d'alguna feina relacionada així directament amb la mort, cada dia?
Suposo que m'hi adaptaria com... No sé si seria vocacional o tot, però suposo que m'hi adaptaria.
Hi ha moltes, no? Hi ha moltes, metges, infermers...
A mi la
que m'ha semblat
sempre molt bèstia és la de forense, però, no sé, suposo que és un problema de ser un bon professional, de tenir-ho assumit i saber que estàs fent una feina que la faràs el millor possible. Vull dir, no sé, clar, ho veig molt fredament així mirant des de la distància, no?
Però tenir tant a tocar cada dia, no?
És d'aquelles coses que, com que no m'he trobat, no tinc una resposta taxativa.
Bon, encara que estiguis a prop, jo crec que deuen haver-hi moments que, no, que impacta amb la pandèmia. Se sentien testimonis d'infermeres, de metges, que explicaven, no?, el que suposava, doncs, tot aquell caos.
O ahir mateix, no? La gent d'agendes...
Bombers, emergència...
Aquesta és una senyora gran que s'està a punt d'ofegar, que la salves in extremis. Sí, no cal anar tan lluny.
O que tens una persona, explicava gent, no?, que tenia una persona agafada a la mà i que...
Que se m'escapa, ja se m'escapa.
I se li va escapar per la corrent i la perdre, no?
Ha ser complicat,
de... Moments dramàtics,
de gestionar. Doncs, tot seguit en parlarem amb una persona que hi treballa cada dia, és la Yosune Pleguezuelos, que és oradora en funerals laics.
Ah, mira.
En els serveis funeraris de l'empresa que gestiona els tanatoris d'aquí de Sant Cugat.
Que n'hi ha que ho fan molt bé.
I veurem com és, doncs, treballar cada dia, no?, amb aquesta part del final de la vida de tots. Jordi, Bernat, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Bona castanyada.
Vale,
que vagi molt bé aquest cap de setmana llarg.
Fins la propera.
Fins la pròxima.
A Terrateràpies tenim cura de la teva salut i benestar.
Massatges, acupuntura, tècniques amb instruments de fusta i altres teràpies t'esperen al nostre centre.
A més, oferim un servei exclusiu a Sant Cugat, el massatge Lomi Lomi Nui, una tècnica hawaiana que proporcionarà grans beneficis al teu cos.
Terrateràpies. Visita'ns al carrer Puig i Cadafalch 4244 de Sant Cugat i comença a gaudir del benestar físic, emocional i energètic.
A veure, zombis?
Aquí.
I la bruixa?
Hi vaig volant.
Vinga, el nou, el rei caníbal del passatge d'Àncor.
Present. Ho tenim tot a punt. El Halloween de PortAventura World es quedarà amb tu per sempre. Hotel més entrades des de 69 euros per persona i nit. Consulta en les condicions a portaventuraworld.com.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a www.cesagarra.com.
A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
El Centre Mèdic Quirón Salut Sant Quirze és el teu centre mèdic de confiança a Sant Quirze del Vallès. Per això comptem amb una àmplia cartera d'especialitats mèdiques, una nova àrea de pediatria i tecnologia d'avantguarda. Demana cita al 93 721 76 76 o a través del portal del pacient Mi Quirón Salut. Quirón Salut, la salut persona a persona.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a French Kiss Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets de mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
El dia de Tots Sants, que se celebra demà, dia 1 de novembre, és el dia per antonomàcia dels morts. Moltes persones aprofiten aquesta jornada festiva per recordar, per fer una visita al cementiri o per desplaçar-se a algun lloc especial que els faci pensar en aquells éssers estimats que ja no són entre nosaltres. I fora d'aquest dia tan assenyalat, la mort queda gairebé relegada a un segon pla. Gairebé no la mencionem perquè, de fet, encara és tabú a la nostra societat. Parlem en termes generals perquè, evidentment, no és així per tothom, i per qui segur que no és així és per la Yosune Plieguezuelos Morajudo. Ella és oradora a funerals laics a Trullols, serveis a funeraris. Benvinguda, Yosune.
Hola, gràcies.
Dèiem que per tu la mort no és un dia que recordem només per Tots Sants o quan perdem algú, perquè tu hi tens un contacte més directe, gairebé diari, perquè tu ets oradora dels serveis funeraris laics.
Sí.
En què consisteix exactament la teva feina?
La feina en si és, bueno, és acompanyar el dol, evidentment. Jo parlo amb les famílies, vaig preguntant tot el que se'm ve al cap per fer una petita biografia, per després poder personalitzar aquella cerimònia per aquella persona en concret. Vull dir, no és un... Ah, però feu el mateix sempre. No.
És a dir, quan una persona mor i vol fer un funeral laic,
sí,
es posa en contacte amb la funerària, la funerària es posa en contacte amb tu, no?
Sí.
I tu fas una entrevista, per dir-ho d'alguna manera, sí, tens una conversa amb familiars i amics del difunt o la difunta.
Sí, de fet, amb qui vulgui. De vegades han estat només familiars, de vegades han estat tot barrejat, o només amics, o una persona, o 20.
I tothom està disposat a fer, a tenir aquesta conversa?
En general, sí, i de fet, jo m'he trobat... Ai, mira, pensava que no sortiria res. I ens han anat preguntant i han anat sortint coses, no? Sobretot, bueno, a veure, hi ha gent que és més...
extrovertida, no?
Extrovertida, i hi ha gent que és més reservada en aquest cas, no? I és com, és que no se m'acut què puc dir. I per això jo vaig preguntant des de com era el seu caràcter, si era una persona presumida, on va néixer, evidentment, de detalls de la seva infantesa o joventut, de la feina, de què li agradava, què no li agradava, perquè això... dius, és que m'has preguntat si li agradava menjar, home, normal, no? Però hi ha gent que sí és rellevant. Dius, si li encantava, jo què sé, el dolç, el marisc, és igual, no? I li encantava cuinar, o no? I coses que per una persona són superrellevants, per una altra no. Llavors jo vaig preguntant tot el que se'm ve al cap.
Fas un repàs de totes les parts de la vida, no?
Sí.
Com són aquestes converses? Perquè, esclar, tenim una feina que és molt semblant en una part, que és parlar amb les persones, és escoltar-les i acompanyar-les en aquestes converses, però el teu interlocutor sempre és una persona que ha perdut algú, no?
Sí.
I a vegades pot ser que sigui una persona gran, que potser estem més preparats, però hi ha altres vegades doncs, que ens trobem amb una mort sobtada, doncs, que no estem tan preparats per afrontar-lo. Tu també has de tenir molt tacte, suposo, i estar molt preparada per fer aquestes entrevistes, per tenir aquestes converses, no? Perquè mai saps en quina situació estarà la persona que tens a l'altre costat.
Sí. Jo intento que sigui a mi, que no sigui una cosa formal, que sigui una conversa. No és una, això no és una entrevista, no és, és una conversa. Jo estic preguntant coses, la persona m'està dient coses... i si hi ha alguna cosa que potser els incomoda, jo què sé, aquella persona ha patit una malaltia i no volen que es parli d'aquesta malaltia, no cal parlar d'aquesta malaltia. Qui diu malaltia diu qualsevol detall de la vida d'aquesta persona. Llavors jo això ho deixo molt clar. Diu, mira, jo vaig preguntant el que se'm vingui al cap per poder fer, per poder tocar tot el
per
més ample possible.
Per tenir la teva matèria prima per fer el teu discurs.
Però si qualsevol cosa no us sembla important, rellevant o us incomoda, m'ho dieu i passem a una altra cosa, no hi ha cap problema.
Quan mor algú estimat, ens acostumem a recordar més de les coses bones que les dolentes?
Depèn de la persona.
Depèn
de la situació. Una persona que porta 20 anys amb Alzheimer, evidentment... o amb qualsevol això, no? Estàs recordant aquests anys últims que has viscut aquesta malaltia, que has viscut aquesta situació que ja no era aquella persona que va ser. I, bueno, això és el que jo intento, no? Mirar de recordar com era de jove o com era fa un temps, quan encara podia fer el que volgués, anar de viatge o... això, cuinar, si li agradava la música o no, de vegades t'hi trobes amb persones amb algun tipus de demència que dius, doncs mira, potser ja no es podia moure, ja no podia parlar, però recordava totes les cançons.
I això és clau també per recordar els estimats. Com arribes tu a aquesta feina? Perquè potser no és d'aquestes que ens ve al cap, no? Quan ets petit i pregunten a l'escola què et vols dedicar quan siguis gran. No és una feina d'aquestes més populars i que ens vindrien al cap. Com ha sigut el teu camí fins a arribar aquí?
Doncs, bueno, jo vaig començar cantant als funerals. Però no hi ha molta feina cantant, perquè la gent que contracta música... t'hi trobes moltes vegades que diu... O sigui, m'hi he trobat les dues versions de no vull que sigui cantat perquè serà massa emotiu i ploraré moltíssim, o home, és que és un funeral, no cantaran en un funeral. M'he trobat les dues versions. I llavors el meu cap em va dir tu faries cerimònies? Vinga, va. Que amb el company que tenia en aquell moment em va fer una masterclass.
Sí.
I vaig començar. Clar, em feia... ai...
Fa respecte, era, no?
Sí.
Entenc, perquè és enfrontar-te a la tristesa, també.
Sí, i de fet, jo m'imagino que també m'ho van proposar perquè trobo que sóc bastant empàtica. I, de fet, aquell primer any de fer cerimònies és que no podia evitar, plorava a cada cerimònia.
Durant la cerimònia?
Sí. De fet, si he de cantar, no puc mirar a la gent, perquè o si ploro no canto.
Clar.
Però estàs fent la cerimònia, estàs parlant amb... No, estàs parlant d'aquella persona, estàs parlant amb aquestes persones i has de tenir un contacte visual. Estàs dient coses i vas veient les reaccions i és com... Ai, el nus aquest que bueno, pares, respires i continues, però de vegades És que hauries de parar molta estona. Ah. I aquell primer any era com, ho sento, és que no ho puc evitar. I això em deien, no, però està bé perquè empatitzes amb la família. Dius, a veure, sí que he de empatitzar amb la família, però he de transmetre el sentiment, no deixar-me arrossegar per aquest sentiment. I, bueno, a poc s'aprèn a que aquest sentiment passi, i passi de llarg, que no s'instal·li a dintre teu.
Deu ser dur, no? Devia ser dur aquest primer any a nivell emocional de gestió. Sí. Et van preparar d'alguna manera per fer aquesta feina? Hi ha com alguna formació per entendre'ns, per aprendre a ser oradora?
Bueno, amb aquest company que et dic, em va fer com... Jo ja havia vist, evidentment, ja havia vist cerimònies oficiades per ell, i em va fer, doncs, mira, fes-me una entrevista. Com ho faries tu? I, bueno, em va donar unes pautes, evidentment, i va ser allà, asseguts en una taula, i vaig fer, i ell em va donar consells, mira, jo ho faria així i així. També és veritat que jo m'estimo més tots els apunts que aprenc. Ho poso tot en ordre. Jo necessito tenir el text escrit de principi a final. Ell, per exemple, amb els apunts que portava, que aprenia, s'ho endreçava una miqueta i amb això improvisava. I era molt bo. I conec altres... Casualment, ara, la majoria són oradores. Les que treballem a Trullols, hem fet, som tres. Després conec altres, sí, que treballen en altres llocs. I que l'escuna té el seu
estil.
El seu estil, no?
Sí. I la seva metodologia.
Hi ha alguna que, improvisant, és molt bona, perquè amb aquelles petites dades ja et fa tot un món. Jo, mira, no tinc tanta confiança. Jo m'estimo més tenir-ho tot escrit. I llavors, quan acabo l'entrevista, em poso allà...
I t'escrius el teu guió.
Sí.
Quants anys fa que t'hi dediques ara?
Doncs fa 10.
Déu-n'hi-do, una dècada. I el perfil, ara em deies que sobretot sou més dones que homes. Uh-huh. Quin és el perfil de persones que us dediqueu a fer oradors en aquestes cerimònies?
Hi ha de tot.
Si és que n'hi ha,
clar. Perquè, clar, jo vinc de la música, jo venia de cantar. Conec... De fet, conec bastantes persones que venen de la música, uh-huh, perquè, bueno, arribes a fer cerimònies, algú et proposa fer la cerimònia laica i tu dius, vinga, va. Però hi ha psicòlogues, hi ha gent que té també algun tipus de formació, no? més d'aquest tipus. En el meu cas, doncs, em ve més intuïtiu.
Clar, perquè tu entenc que potser hi ha... en altres casos, persones que escriuen aquests discursos i persones que oficien la cerimònia, no? En el teu cas ho fas tot tu?
Sí.
Des de fer aquesta entrevista, escriure-te el teu guió i oficiar aquesta cerimònia. Entenc que hi ha casos que són també més difícils que altres, no?
Sí, depèn de la situació familiar, depèn de la persona. El que em deies de potser una persona gran està més assumit que no una persona més jove. Potser sí o potser no. Clar, jo m'hi vaig trobar amb una senyora, ara no me'n recordo si eren 101 o 102 anys. A més, una senyora forta amb les seves coses, perquè tenia l'edat que tenia, però cap malaltia, cap... Estava superbé, tant físicament, per l'edat que tenia, com de cap. Estava perfecta. I parlant amb la besneta... perquè, clar, tenia els fills, els nets, els besnets, no sé si hi havia algun,
sí,
algun altre per allà, i parlant amb la besneta, ella em deia que la part més racional, ja sabien tots que en algun moment,
clar,
la iaia ja no hi seria. Però aquesta part més emotiva, per ella era un referent de tota la vida. Tota la vida havia estat allà, i tota la vida estaria.
A vegades em sembla que els avis són eterns, no?
Sí. I per molt que tu sàpigues, la teva part racional sap que aquesta persona va de marxar en algun moment, però no vols. I llavors va ser superemotiu. tothom plorant. Penso que jo també vaig plorar.
Perquè això també es deu contagiar, no? Quan, sí. quan hi ha molta emoció a la part de la bancada, per entendre'ns, sí. de la família i dels mm-hmm. amics, i tu els estàs mirant als ulls, no? explicant la vida d'aquell ésser que han estimat, es fa difícil quan hi ha molta emoció?
Sí, sí, perquè, clar, ho estàs respirant. Estàs respirant aquesta emoció. Després t'hi troba gent que és... Que es nota, que s'ho estan aguantant, no? Són aquesta gent que diu, és que no vull plorar. Potser és aquest el moment per plorar, perquè ha de sortir en algun moment.
És que la gestió del dol és molt personal.
Però, clar,
no?
cadascú gestiona de la manera que pot. Ja no que no, això no se sap, no és una cosa que haguem après. Mm-hmm. És el que demana el cos.
En parlàvem al principi, tenim una... que morirem, no? És l'única certesa que tenim quan naixem, sí. però no tenim una bona relació mm-hmm. amb la nostra cultura, la nostra societat, amb la mort.
Sí.
Treballar 10 anys amb una relació tan estreta amb la mort, t'ha canviat a tu la manera de relacionar-t'hi, d'entendre què és la mort i quina part forma la teva vida?
Ho penso amb naturalitat, perquè, bueno... m'hi dedico, no? I ho estàs veient cada dia. I sí, és un moment que ha d'arribar. Abans no ho havia pensat, abans d'això. També és veritat que sí, s'havien mort els meus avis, però no tenia gent més propera. Doncs, bueno, ja dedicant-me a això, es va morir el meu pare, ara aquest any es va morir el meu sogre. Ai... I bueno, em trobo més com més tubeta, mm-hmm. sí que és veritat. I per un cantó ho normalitzes, per un altre estic més sensible.
Perquè al final la motxilla que portem tots a la vida, no? les nostres experiències les portem també quan treballem, mm-hmm. no? No les podem separar.
Sí.
No sé si en aquestes converses que tens amb aquestes famílies, amb aquests amics, quan s'estableixen aquests vincles que fas, quan parles amb algú d'un ésser estimat i ells uh-huh. estan en aquesta situació de vulnerabilitat, t'arriben fins i tot a demanar consell de com passar aquest moment. O si tu els hi pots oferir, no sé si dir, algun tipus de consol, no?
No m'ho han demanat expressament, però sí que m'he trobat la situació, doncs, acabar aquesta entrevista, venir a alguna de les familiars i dir-me, mira, no sé com serà la cerimònia, però només amb aquesta xerrada ja ens ha fet molt bé, perquè hem parlat de coses que potser no havíem parlat encara, que potser calia parlar, però que no... I mira, el seu fill, que s'havia mostrat... que no havia mostrat encara sentiments i tal, i l'he vist recordant amb estima amb aquesta persona i potser fins i tot plorant. I mira, ens ha servit d'això. No som conscients, en el moment que estem parlant, no som conscients de què estem parlant, vull dir, d'aquesta part profunda. Però jo trobo que les converses acaben bé.
És terapèutic, potser, per algunes famílies, no?
Sí.
Aquesta part de la conversa, que potser és diferent d'alguns funerals religiosos, no? Que potser...
Sí, clar, les cerimònies religioses tenen la seva litúrgica, que, evidentment, si una persona és religiosa, si aquesta litúrgica... de la religió que sigui. Uh-huh. Si aquesta litúrgica troben un consol, doncs està molt bé. El problema és que encara no es coneix en molts llocs, encara no es coneix que hi ha altres opcions.
La tradició, no?, que tenim com
sí.
una religió amb unes arrels catòliques molt...
Això que et comentava, tant del meu pare com del meu sogre, una a Granada i l'altra a Pamplona. No existeix el concepte cerimònia laica. No, és religiosa, punt, ja està. No
hi ha opció.
No hi ha opció. I bueno, és una cosa que aquí ho veiem d'una manera, perquè, bueno, estem acostumats o no, però...
Cada vegada més, no?, una mica. Cada vegada més ens trobem amb aquests funerals laics. No sé si també ho veus a nivell de volum de feina, per entendre'ns.
A Barcelona. A fora de Barcelona, bueno, depèn de la, de la localitat. I fora de Catalunya, doncs ens trobem... Probablement no conec. Probablement a Madrid sí que es coneixen, però això, a Pamplona no existeix aquest concepte. És com si la família vol fer alguna cosa pel seu compte i que no sigui religiós, avisem al mossèn que no vingui. No. Ja.
I ja està. T'hi veus molts anys més?
Sí.
T'agrada?
Sí, perquè això, és això, m'agrada. Trobo que faig un servei acompanyant a les famílies en el dol i parlem de plorar, de que estàs recordant coses que et fan plorar, però és que també estàs recordant coses que et fan riure. Perquè això, recordes aquella persona, aquelles característiques, aquells acudits dolents que feia potser, no? I que repetia i la gent ho recorda i riu.
I tant, perquè la vida també s'ha de celebrar, no?
Sí.
Yosuné, moltíssimes gràcies per la teva amabilitat i per compartir la teva experiència amb nosaltres.
Gràcies.
Veiem que la fas amb el cor a la mà, ben obert, i que segur que les famílies t'ho agraeixen molt. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Sant Cugat,